Ràdio Maricel a cel obert.
Bé, doncs, com els dèiem ahir, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf va convocar aquesta roda de premsa per explicar, bàsicament, es van parlar d'altres coses, no? Però que ha reprès ja la seva activitat assistencial programada amb aquestes noves modalitats d'atenció que ara ens comentarà la Carola.
Què tal, Pitu?
Vinga.
Bon dia de nou.
Bon dia de nou, com si el temps no hagués passat.
Aquí estem, doncs sí, efectivament.
I alguna que altra reflexió interessant també,
sí,
que ens deixaven els doctors.
Sí, 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 moltes reflexions interessants que les escoltarem, sí, a més, i és veritat que la roda de premsa es convocava per explicar que d'alguna manera reprenia aquesta activitat d'assistència programada, no?, i de consulta programada, que d'entrada ja és una molt bona notícia. Perquè, clar, venim d'una etapa...
D'una situació en què els hospitals i els... Bàsicament els hospitals, van passar per uns moments certament,
sí,
complicats.
I l'atenció primària també, però és veritat, i ahir d'alguna manera... Això ho vam parlar el dia que va venir aquí la doctora... que vam connectar amb la doctora Palacín, ja ho vam parlar. I ja va sortir la xifra de que més del 80% de l'atenció s'estava fent des de l'atenció primària.
Que això et deia l'altre dia, que a mi em va cridar molt l'atenció,
sí,
aquesta xifra.
Sí, és que clar, és una xifra perquè portem uns mesos, hem estat 3 mesos parlant d'hospitals. És
clar,
veritat que han estat al punt del col·lapse, que s'han viscut situacions molt greus, i les situacions greus s'han viscut als hospitals, no als centres d'atenció primària, perquè és on s'han de viure, i que ho han passat molt malament els professionals, etcètera, etcètera. Però la xifra és que més del 80% de l'atenció l'ha fet l'atenció primària. I és veritat que ara que els hospitals estan més tranquils, ja no estan en aquesta situació de col·lapse, tot i que encara hem d'estar alerta, i ara entrarem en qüestió, ara el focus es posa en l'atenció primària. Però no és que abans l'atenció primària no hi estigués, i era l'atenció primària. El que passa que ara el focus, diguem que d'alguna manera la nostra mirada...
Es parlava més del que passava als hospitals. Com
exacte, i ara se'n va cap a l'atenció primària. Deia, era una bona notícia d'entrada, només el titular, només la convocatòria era una bona notícia perquè, clar, durant molt de temps, durant aquests mesos, 3 mesos més o menys, s'han aturat consultes externes, s'han aturat proves, visites, etcètera, etcètera. Només que t'anunciïn que reprèn aquesta activitat, ja intueixes que la cosa està més tranquil·la i que d'alguna manera ens apropem a poc a poc a l'antiga normalitat. Molt a poc a poc.
Molt a poc a poc, sí, sí.
No hi som, que ningú ara prengui això com una idea de que hem tornat a la normalitat, que no és així. Però d'entrada el titular ja era, ja d'alguna manera ja intuïa, no?, bones notícies.
Deixava entreveure una bona notícia,
sí,
és evident.
I de fet... jo crec que les notícies, malgrat que la situació és la que és i encara estem en una situació de pandèmia i encara no ens hem de relaxar, i això van insistir moltíssim, crec que en general la notícia o el que es va dir ahir, el que es va parlar ahir, era positiu i esperançador. Potser jo sóc optimista o més optimista que altres, però al final el que van venir a dir és que les dades en aquests moments no són preocupants. En aquests moments a l'Hospital de Sant Camília, ahir hi havien 2 ingressats per Covid, un a la UCI i l'altre no. L'Hospital de Vilafranca, que és l'altre hospital que forma part d'aquest consorci, no en tenia cap d'ingressat per Covid. I sí que és veritat que hi ha hagut un increment o s'estan detectant nous casos de Covid, però no perquè hi hagi un brot aquí.
Això té una explicació.
Té una explicació, i l'explicació és que s'estan fent moltes més proves PCRs, moltíssimes més. És que, de fet, la tasca ara de l'atenció primària, la tasca primordial i fonamental de l'atenció primària, passa per això, per fer proves PCRs a tothom que puguin.
Un exemple molt clar, si un va al metge, no per fer-se estrictament la prova, sinó perquè no es troba bé o perquè ha d'anar... li fan la prova.
Exacte, i com que estan reprenent l'activitat de consulta externa, de proves, etc., la gent està tornant al metge a fer el que feia abans, però quan hi va, li fan una PCR, i moltes vegades en aquestes PCRs que fan resulta que dones positiu asimptomàtic. en molts casos. Per tant, no és gent, no necessàriament estem parlant de gent que s'apropa al centre mèdic perquè té simptomatologia Covid, diguéssim, i aleshores li fan una PCR i detecta positiu, sinó que és gent que va fer una altra qüestió al metge i quan li fan la prova resulta que és positiu. Clar, a partir d'aquí s'engega tot un protocol, perquè un cop tu dones PCR no et diuen... encara que sigui asimptomàtic no et diuen vale, molt bé, doncs vostè ha donat positiu, vagi'ns a casa. No, perquè aleshores aquí també fan tot un seguiment de control de contactes per intentar d'alguna manera...
Sí, minimitzar.
Exacte, i fer la traçabilitat. Tot això és bàsic ara en aquest control de la pandèmia. Aquesta tasca ara és bàsica i se n'encarrega principalment l'atenció primària. Exacte. Per tant, per això deia jo que les dades són positives, encara que puguem estar sentint aquests
dies... Encara que portem uns dies en què pot existir certa preocupació entre la ciutadania per aquests últims casos, per el que està passant a Lleida, perquè a Barcelona també, ho dèiem abans repassant els diaris, s'han triplicat els casos, en fi, a l'Aragó tenim aquella certa sensació de que estem tornant enrere i...
El que van deixar molt clar, i després escoltarem, perquè us he preparat un últim tall que jo crec que és molt concloent i que diu les coses molt clares. I...
Allò, introducció, nudo i desenlace, sí, doncs el desenlace.
Sí, però el que queda clar és que no ens hem de relaxar, en això van insistir molt, i que hi ha tres mesures de seguretat en les que...
Que cal continuar aplicant.
Exacte, i que s'ha de tenir sentit comú i que ho hem de seguir fent, és a dir, no ens podem relaxar, perquè... També és veritat que se'ls va preguntar i ho van dir clarament. No podem garantir que demà no hi hagi un brot aquí.
Clar, això no pot garantir ningú.
Ni es pot garantir ni es pot preveure. L'única manera que tenim ara de controlar la pandèmia és que tothom porti mascareta, mantingui aquesta distància interpersonal i es netegi les mans. Són les mesures bàsiques.
Les tres bàsiques que hem de tenir al cap sí o sí.
Si tothom fa un bon ús d'aquestes mesures... doncs la pandèmia estarà controlada. Si no se'n fa un bon ús, doncs sorgiran
brots.
Això
es dispararà.
Exacte. Si et sembla, escoltem primer el doctor Miquel Perona, que és el director del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf i també del Llobregat Nord, perquè ja sabeu que això
de les
regions sanitàries ens ajunten uns amb altres i ens perdem una mica. Nosaltres ho deixem en Garraf Penedès, que és el que ens toca.
Molt bé.
De l'Institut Català de Salut, per descomptat, que és el doctor Miquel Perona. Ell parlava d'alguna manera d'aquesta importància, d'aquesta tasca tan forta que està fent l'atenció primària, que en el cas del nostre territori, del que ell gestiona, estem parlant de 10 centres d'atenció primària i amb una activitat mitjana de visites de 19.000 atencions telefòniques per equip.
Caram.
Ell ens parlava, a més, d'aquesta evolució de l'atenció que, fruit de la pandèmia, ara ha derivat cap a una atenció molt més telefònica, fins i tot per videoconferència, telemàtica, etc. És a dir, era un projecte que estava en ment, que s'estava treballant, però que la pandèmia ha accelerat d'una manera precipitada, que es quedarà, és a dir, deixarem d'anar al cap per fer moltes coses.
Hi ha coses que han vingut per quedar-se,
sí.
I això ho hem de tenir també molt, molt clar.
Sí, sí, sí. I d'alguna manera ja explicava els beneficis d'aquesta atenció, que els estava reportant i com l'atenció primària estava fent front a aquesta situació. Escoltem-lo.
Bueno, us haig d'explicar que la situació de crisi sanitària del Covid ens ha obligat a tot el sistema sanitari, no només hospital, sinó també a la primària, a adaptar-nos de manera molt àgil i ràpida per donar resposta a aquesta situació tan complexa. No? Penseu que a nivell de primària, durant la pandèmia, hem tingut que prioritzar per seguretat dels centres l'atenció diferenciada d'aquells pacients que tenien simptomatologia Covid. I també el que hem tingut que fer ha sigut prioritzar la visita no presencial per evitar el risc de contagis. Penseu que la primària ha visitat aproximadament el 80% de la població i aquest volum de població atesa jo crec que ha tingut o ha permès també evitar el col·lapse sanitari del sistema. Us faré a mans o us diré unes dades en números sobre l'activitat mitjana que han fet els equips d'atenció primària. Penseu que en el territori tenim 10 equips d'atenció primària i 2 equips de línia pediàtrica territorial. I si parlem d'activitat mitjana, Hem fet unes 8.200 visites presencials per equip i unes 19.000 atencions telefòniques de mitjana per equip. Si parlem de la consulta, que després us explicaré més endavant de què va això de la consulta, hem passat en números globals, és a dir, la suma de tots els equips, hem passat de gener a tenir 900 consultes a tenir unes 14.000 al mes de maig. És a dir, tota l'activitat ha augmentat molt i ha canviat una miqueta la manera de visitar. També us he de dir que a l'Alt Penedès Garraf, al territori, l'atenció primària principalment s'ha dedicat a diagnosticar i a fer el seguiment de pacients amb simptomatologia lleu o moderada, amb visita no presencial i presencial quan s'ha requerit. També hem tingut que gestionar les baixes laborals d'aquests pacients i fer el seguiment. Hem donat un suport, jo crec que bastant intens i important, a les residències d'avis. Sabeu que ha estat un dels llocs més durs i més, on hem tingut que donar més atenció i més suport. A part, hem fet totes les PCRs dels avis, hem fet les PCRs dels treballadors sanitaris. Hem participat, no tots els equips d'atenció primària, però alguns, a l'estudi de seroprevalència del Ministeri de Sanitat, que valorava la immunitat poblacional de tot l'Estat. I també estem fent i hem realitzat les PCRs als pacients, estem fent tests ràpids i també les serologies quan està indicada aquesta prova. Un cop l'epidèmia va estar una miqueta més controlada i van començar a treballar a desescalada, evidentment van prioritzar aquella atenció als pacients crònics més complexos. Ja fèiem una atenció telefònica d'aquests pacients, però vam intensificar de manera proactiva per part dels professionals la seva atenció domiciliària. Actualment el que estem fent també és valorar la resta de pacients amb patologies cròniques. Sabeu, diabetis, pacients amb hipertensió, pacients amb dislipèmia, etc. I el que estem fent és tenir els controls d'aquells pacients que requereixen un control més exhaustiu. Però un dels papers fonamentals ara de la primària és la detecció precoç dels casos sospitosos de Covid. Importantíssim de fer la PCR diagnòstica precoç per tenir identificats a tots els pacients. Estem emprenent molts recursos, tenim recursos i tenim disponibilitat, per sort, de tests i PCRs per poder fer a tota la població. Aprofito per donar un missatge de tranquil·litat a la població. En quin sentit? Potser hi ha la percepció per part de la ciutadania de certa desatenció, segurament perquè la manera que ells vivien, la manera d'atendre'ls abans era de manera presencial. Jo us he de dir que l'atenció al pacient s'ha garantit sempre i es continuarà garantint amb criteris de qualitat, però sobretot assegurant la seguretat dels centres. Llavors, les visites presencials, tant al CAP com al domicili, es continuaran fent si ho requereixen i sobretot a criteri del professional sanitari. D'altra banda, el que intentem fer és prioritzar o potenciar la visita no presencial, és a dir, que aquella consulta que es pugui donar sortida via telefònica, amb consulta o videoconsulta, és el que, a la mesura del possible, hem de continuar potenciant. Com ha de contactar la ciutadania amb el centre? Sabeu que hi ha hagut problemes de comunicació pel telèfon del centre, a vegades hem tingut problemes de connexions i de contacte amb el professional, però la població ha de tenir present que hi ha molts canals de contacte amb el centre. Un d'aquests canals és, podem enviar un missatge a través de la web de promoció de l'ICS, també podem contactar directament amb el centre de trucades de l'ICS o el call center, que diem. Evidentment, com hem dit, contacte directe amb el telèfon de l'equip d'atenció primària i després podem accedir a la plataforma digital de La Meva Salut. El bo d'aquesta plataforma és que ara, de manera excepcional, es pot donar d'alta de manera telefònica o bé per l'enllaç del canal Salut directament, és a dir, no fa falta anar al centre expressament, sinó que el pacient o usuari pot fer-ho via telemàtica o de manera telefònica, cosa que facilita molt aquesta La Meva Salut. Entenem que en tot aquest canvi telemàtic hi ha un grup de població, i això és evident, on tenim una bretxa, una escletxa digital, no? És a dir, hi ha població més gran, i això som conscients, no? de que o no tenen accés a internet o no estan avisats en les tecnologies de bueno, telemàtiques. I això dificulta segurament el contacte i la relació amb el professional. Però hem de seguir potenciant a la resta de població perquè utilitzi les vies telemàtiques. Més que res per assegurar la seguretat dels centres, sobretot per intentar evitar aglomeracions, i des d'un punt més pràctic segurament és perquè hi ha moltes consultes que es poden resoldre sense que el pacient hagi de venir al centre. Després d'un primer contacte heu de saber que aquest pacient, si té una visita que sigui de tràmit o burocràtica, es podrà gestionar de manera administrativa, i si aquesta visita és de caire assistencial, el que serà valorada és per un professional sanitari que derivarà per donar la millor resposta a la necessitat d'aquell pacient, pugui ser una visita telemàtica o una visita presencial si cal. També hem de dir que aquesta pandèmia ens ha portat noves formes d'atenció i de relació amb el pacient, formes que s'han de consolidar, que requereixen temps. Us he comentat abans el tema de la consulta. La consulta és una manera de comunicació, diguem-ne, que és asincrònica en el temps, que vol dir que el pacient fa una consulta i a posteriori el professional sanitari en 24-48 hores fa la resposta. I també el que estem implementant més recentment i que ja pràcticament tenim implantat a quasi tots els equips és el tema de la videoconsulta, que és una manera sincrònica de comunicació. Vol dir que tant pacient com a professional sanitari es comuniquen al moment i poden fer la consulta visualment un cara a l'altre. Us haig de dir també que dins de la pandèmia la relació, i ara que tinc aquí al costat el doctor Ibáñez i el doctor Prats, la relació i coordinació amb l'hospital durant aquesta pandèmia ha estat clau. Us haig de dir que nosaltres fèiem reunions de coordinació per videoconferència cada dos dies, i això ens donava un seguiment molt exhaustiu de l'estat de situació i del seguiment de la pandèmia. Inclús ens ajudava a fer escenaris de futur depenent de com estigués el tema de la pandèmia. Parlo de l'hospital, però sí que és veritat que hem creat també una xarxa territorial de coordinació, també amb el CatSalut, amb l'Agència de Salut Pública, amb el sociosanitari, amb el Departament de Benestar en relació a les residències i amb Salut Mental. Això també ens ha permès fer circuits assistencials entre els diferents dispositius i sobretot gestionar les incidències que anaven sortint durant la pandèmia, que han sigut bastants, però que entre tots hem pogut solucionar i bastant bé. El doctor Ibáñez parlarà després una miqueta més de la relació entre hospital primari i el que està fent, però jo des de dir que estem treballant conjuntament a protocols d'algunes especialitats per millorar una miqueta la resolució del pacient i donar la millor resposta, i també estem treballant el tema de les teleconsultes, que el que permetrà és agilitzar aquella derivació de primària a hospital. Quan parlo de la teleconsulta, vull dir que nosaltres tenim la sort de compartir una plataforma digital on compartim tota la informació clínica de l'hospital, és a dir, tant els professionals de primària com els professionals especialistes de l'hospital veuen la mateixa història clínica del pacient, veuen totes les proves complementàries, veuen el curs clínic, veuen les radiografies, tot. I això, jo l'he dit sempre al doctor Benet, que això ha sigut un abans i un després de la coordinació amb l'hospital. Important, parlem de la nova normalitat i hem de ser conscients que aquesta nova normalitat està arribant i costarà molt tornar a l'antiga. Hem d'aprofitar lliçons apreses i eliminar activitats als centres que aportin poc valor, sobretot donar valor assistencial realment quan el pacient ho necessiti. I per fer això, evidentment, estem convençuts que per implementar això necessitem la complicitat total de la població. En quin sentit? Jo crec que en tres elements principals. Un és que la població s'ha de corresponsabilitzar de la seva salut. Segona, la població ha de començar a fer un ús racional dels serveis sanitaris i sobretot hem de començar a potenciar i a utilitzar al màxim, la mesura que sigui possible, totes les vies telemàtiques, tant de contacte com d'atenció amb el professional sanitari. Em permeto i ens permetem l'avinentesa per fer agraïments. Primer agraïment a la població, perquè entenem que ens han donat suport i han fet el confinament en una situació molt complicada, que no ha estat gens fàcil. I en segon lloc, i no menys important, volem fer un agraïment profund als professionals sanitaris, a tots, des de l'auxiliar de clínica, des de la professional de la neteja, tots i totes, perquè el seu esforç ha estat titànic. I la paraula és titànic. I això només és per una cosa, perquè tenen el compromís envers els pacients que tenen. I això vull deixar palès perquè, com a punt important, de veritat, molt agraït, estem molt agraïts als professionals sanitaris. Ja per finalitzar la meva intervenció, hem de recordar a la població, ja heu vist les últimes notícies dels diferents focus que hi ha del Covid. El Covid no ha desaparegut. Hem passat de moments de desconfinament on veien pacients sense mascareta, però els focus i els brots els estem tenint. Per tant, insistir a la població en perseverar en les mesures per a la contenció de la transmissió de la Covid, en tres pilars fonamentals. L'ús de mascaretes, que respectin la distància interpersonal i que facin bé el rentat de mans.
Bé, doncs, les tres normes bàsiques que ens recordava el doctor Miquel Perona i que ens han d'ajudar a controlar la situació millor per tothom. El rentat de mans, la distància interpersonal i l'ús de la mascareta. Per on seguim, Carola?
Sí, doncs seguim, si et sembla, pel gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, que és el doctor Josep Lluís Ibáñez, que d'alguna manera agafa o recollia...
El guante.
Exacte, el guant del doctor Miquel Perona amb aquest titular final de que costarà tornar a l'antiga normalitat, que cal corresponsabilitat de la població, cal un ús racional dels serveis sanitaris i que l'ús de les vies telemàtiques ha vingut per quedar-se.
Estem en una nova època. Hem d'assegurar atendre la població i, a més, protegir els nostres professionals, els nostres centres i a la mateixa població. És fonamental que ni les àrees bàsiques, ni els CAPs, ni les residències, ni el sociosanitari, ni l'hospital caiguin, perquè el moment que cauen, tot es complica molt. Aleshores, una de les coses que ens vam plantejar és dir, a veure, com podem tornar a la normalitat i a la vegada fer dues coses. Assegurar, tindre sempre una reserva per un possible rebrot, que això és el que estem fent, i a la vegada fer, d'alguna manera, donar resposta a les necessitats. No podem... quan es va veure tots els primers grans brots, una de les coses que es va fer va ser aturar l'activitat normal dels hospitals per donar resposta a la nova malaltia. Però clar, això no pot ser, no ho pots continuar en el temps. Aleshores vam pensar que tenien que fer una altra manera, com ha dit el Miquel, una altra forma de donar servei a la població. D'acord? I d'aquí ha vingut algunes coses que han vingut per quedar-se, com l'atenció no presencial, que en el nostre cas, en el cas dels hospitals, va dos coses. Comunicació, sobretot en l'especialista, a l'atenció primària, especialista d'atenció primària, i dos, comunicació també amb el malalt. Hem canviat la forma de relacionar-nos amb la primària a través de la coordinació i de protocols i de més que estan funcionant força bé, i el que es diu la teleconsulta, i participar d'alguna manera en fer protocols que d'alguna manera cribin el que és essencial del que no és essencial. I per una altra banda és també estem en una segona fase, que és l'atenció telefònica. Us recordo que durant, en tot cas el doctor Prat després us dirà algunes xifres, durant la pandèmia hem estat fent visites, consultes, però telefòniques. Hem trucat a tothom, per preguntar com estava, per canviar, per dir que l'atendrem més tard, per dir que la prova aquella que tenia, que era de control i que no feia falta perquè no era urgent, es faria més tard, d'acord? I després està una altra forma de relacionar-nos, que serà la videoconsulta. Aquesta estem començant ara, s'està començant, som pla pilot a nivell de Catalunya, conjuntament s'ha fet en altres llocs, però nosaltres també som pla pilot, per aquesta videoconsulta que es farà al pacient, quan sigui necessari, quan es pugui. Que ningú pensi que tothom podrà fer videoconsulta, ni tothom podrà fer consulta telefònica, depenent de la persona, depenent del que tingui, i sobretot depenent de la seva capacitat. Però una cosa que no s'ha demostrat en aquests mesos és que molta gent que no pensaves, gent de gran edat, gent que no era molt diestra en el tema de les tablets, de los telèfonos i demés, s'han relacionat amb els seus parents, amb els seus nets, amb els seus fills, a través de les tablets i de los telèfonos, de los smartphones que tenien nosaltres en l'hospital o que tenien ells, d'acord? Però d'igual, si no pot ser, d'igual, ho farem presencial, d'acord? En aquest moment també nosaltres un dels reptes que tenim, i per això és molt important la relació i la coordinació a la primària i en el sociosanitari, és recuperar l'activitat. Tenim una gran bossa de gent que durant 3 mesos no s'ha fet activitat, o només s'ha fet l'activitat essencial, les urgències sempre s'han fet, les neoplàsies sempre s'han fet, les coses vitals sempre s'han fet, però clar, no s'ha quedat una gran bossa d'activitat per fer. I per nosaltres és molt important recuperar aquesta activitat. En aquest moment podem dir que més o menys aproximadament entre 90-95% de l'activitat quirúrgica normal s'està fent. És a dir, recuperar el 95% de l'activitat en aquest moment. D'acord? I tot això, guardant o tenim un espai en els dos hospitals d'aguts, que són Sant Camil i Vilafranca, un espai d'una planta per qualsevol rebrot urgent que hi hagi en aquest moment. D'acord? Això també és una de les coses que estic explicant molt bé a la població. Nosaltres tenim capacitat de resposta i la posarem en marxa també si és necessari. Un altre tema que volia explicar és el tema de les programació de visites i de proves. Nosaltres estem trucant a tothom per canviar-li la data, hem trucat a tothom per canviar la data i hem incrementat la capacitat de fer proves. En aquest moment fem TACs, si no m'equivoco, doctor Prat, TACs i ressonàncies des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, tots els dies de la setmana, inclús dissabtes i diumenges, per intentar recuperar en el màxim temps possible tota la capacitat de proves que queda allà. En activitat quirúrgica també. La idea és, entre aquest any i el que ve, posar-nos al dia. No ho podem fer en 4 mesos, més si tens que reservar una part de la capacitat que tens per a un possible brot. Una altra de les coses que també... A veure, com es farà la consulta telefònica i la videoconsulta? És important, a través dels telèfons dels més fons, se rebrà un SMS en què se li dirà a la gent a quina hora té concertada aquesta entrevista telefònica o la videoconsulta. Aleshores es posarà en contacte. I com ha dit el doctor Perona, tenim un sistema propi entre especialitzada i atenció primària, que és la plataforma aquesta que fem servir de comunicació. Un altre tema que també volia remarcar i que l'ha fet ell és el canvi de programació, sobretot en el tema del Garraf. La gent fins... per evitar, però clar, per què fem tot això? Per què no tornem a l'activitat normal de tindre les consultes plenes de gent per fer visita presencial? Per una raó molt senzilla, i és sobretot la seguretat del pacient i la seguretat dels professionals. No podem tornar a tindre unes consultes plenes en què hi ha molta gent, i per això hem fet una sèrie de normatives o una sèrie de decisions. Una d'elles que la gent, quan entra a l'hospital, entri sense acompanyant, a no ser que sigui estrictament necessari. Si és gran, si és un petit, si necessita per la seva malaltia estar acompanyat. Per què? Perquè eliminem el 50% normal de l'assistència que havia, d'acord? Un altre tema és tots els criteris que hem posat del canvi de programació. Abans tu sorties de l'atenció primària del Garraf i et donaven dia i hora per a, un, per a visita especialista. Ara ens hem posat d'acord, hem fet uns protocols, de manera que la persona sap que anirà l'especialista, però qui es posa d'acord primer és el metge d'atenció primària i l'especialista, i som nosaltres des de l'hospital qui citarem per dir-li quan té que vindre, com té que fer la visita, si es té que fer primer una prova perquè no tingui que vindre dos vegades, una vegada fer la prova i una altra vegada fer la visita. És a dir, estem fent tota una sèrie de coses per evitar fent la mateixa assistència, el mateix potència de treball, però evitant el màxim possible la massificació tant en els centres d'atenció primària, que és cosa d'atenció primària, com en els hospitals. Un altre tema que també vull remarcar. Hem fet serologia en els professionals de l'hospital. La veritat, hem tingut molta sort, i no només sort, perquè els nostres professionals han treballat molt bé, ho han fet molt bé, i hem tingut una infecció del nombre de professionals molt baixa. Només del 7,07% dels professionals han estat en contacte amb el virus, i no té per què ser aquí. El qual ens permet també donar una bona resposta a la població. Això és molt important. I no sé, un altre tema així que sigui remarcar és, bueno, en problemes com aquests, i ara en tot cas passarem a aportar algunes dades, en problemes com els que hem viscut és fonamental tindre bons professionals, motivats, compromesos en el territori, tindrà també d'alguna manera aquesta connivència con la població i con el resta de professionals sanitaris que hi ha en el territori. Aprofito per agrair també a tota la xarxa de la població que nos ha estat fent bates, mascaretes, nos han donat de tot, les coses que consiguin. Nosaltres vam fer un anunci l'altre dia en mitjans de comunicació, en vam posar, perquè en un moment determinat qui va respondre molt, molt i molt bé va ser la població, als sanitaris. I això és una cosa que es tindria que remarcar, que ho facin, que ho continuïn fent, però com ha dit el doctor Perona, de les tres maneres possibles, que ja sabeu tots: mascareta, distància social i rentat de mans.
Bé, doncs el doctor Ibáñez tornant a recordar aquesta màxima que hem de tenir tots, allò entre ceja i ceja.
És el mantra, és com un mantra que hem de tenir.
Sí, sí.
Mascareta, distància i rentat de mans.
Molt bé.
Vinga, seguim.
Endavant.
Vinga, seguim pel doctor Prat, que és el director mèdic del Consorci, el director mèdic transversal, perquè abans era només de Camils i ara també és Camils i Penedès i Hospital de Vilafranca. Per ser un doctor que estava jubilat i ara mig retornat amb tot el tema de la pandèmia.
Com els ha passat a molts, que estaven jubilats i que han hagut de rejubilar-se o desjubilar-se.
Exacte. I ell és molt interessant la seva intervenció perquè ens dona dades d'atenció i a més a més fa una metàfora que trobo que és que ens permet visualitzar molt el que ha estat la Covid pels hospitals.
A veure, jo compararia el que ens ha passat amb un dissabte d'aquests que tota la gent va a la platja per l'autopista, no? I hi ha hagut un gran accident, no? El gran accident que surt a les pel·lícules americanes i l'accident que també ens trobem nosaltres quan fem caravana. És a dir, aquest accident ha sigut el Covid, per suposat, i no tan sols ens ha afectat a nosaltres, sinó que ha afectat a la resta del món. Per tant, ens hem tingut que espavilar amb el que teníem. Aquest accident ha representat per l'hospital, pels dos hospitals o en aquest cas inclús pels tres que té el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, haver d'atendre 600 casos greus, no? Que entre els dos hospitals, és a dir, 600 casos d'hospitalització, perquè el criteri d'hospitalització és el mateix tingui el Covid o tingui una pneumonia d'una altra classe. D'aquests 600 malalts, amb unes estades llargues i amb un consum de recursos extraordinari, a més, n'hem tingut uns 50 a la UCI, entre les dues UCIs, perquè aquí també es va muntar un dispositiu. Clar, aquests malalts d'UCI no són els malalts d'UCI normal, que tenim una estada mitjana de 7-8 dies, sinó que la majoria han traspassat els 30 dies d'estada a la UCI. Això us podeu imaginar el col·lapse que pot representar pels hospitals que teníem. Ho hem resolt, com han dit el doctor Ibáñez i també el doctor Perona, jo crec que molt bé. Ens n'hem sortit molt bé, gràcies sobretot a l'esforç del personal, que ha doblat torns i ha fet mans i mànigues, i hem solucionat, diguem, l'accident aquest a l'autopista, no? Però ara ens queda la caravana. Ens queda la caravana que s'ha produït durant aquests 3 mesos en què ha estat encallat, i en això estem, no? Portem ja més d'un mes, mes i mig, des de que pràcticament van començar a disminuir els casos, hem pogut, diguem, respirar, doncs, parlant amb la primària, a nivell directiu vam començar una miqueta abans, i de fet, doncs, ens estem posant d'acord amb com desfem aquesta caravana, no? Lògicament, si aconseguim resoldre casos de gent que encara no s'ha incorporat a l'autopista, tindrem més possibilitats d'arreglar-ho. I això és la consulta telefònica, la videoconsulta que estem preparant i que suposem que en poc temps tindrem a punt. I sobretot que el pacient se senti atès, que el puguem atendre molt aviat, no, que no sigui que es demani hora entre un nivell o l'altre, perquè la qüestió és tant és des de primària cap a l'hospital, sinó també de l'hospital cap a primària, i que el pacient no es quedi a casa sense saber el que ha de fer. Llavors el tema de l'accés telefònic en el malalt ens ajuda moltíssim, perquè abans li podies donar a una persona en visita per 3 mesos, en aquest cas hem garantit que en una setmana, màxim 15 dies, el metge, no un administratiu ni una altra persona, haurà contactat amb el malalt, i per tant el cas del malalt estarà valorat mèdicament per un professional, que realment és la persona que ha de dir si es pot atendre de seguida o si s'ha d'incorporar, doncs, en la caravana que ja tenim a l'autopista. També cal dir que aquesta caravana l'estem desfent, s'està millorant. El doctor Ibáñez també ja ha donat alguna xifra. Jo diria que el mes d'abril, perquè la pandèmia, doncs, va començar a mitjans de març o començaments de març, va fer el pic a finals de març, i el mes d'abril va ser el mes en què vam donar menys servei a tot el que era programat, tot i que hem fet tots els accessos telefònics a la gent, hem solucionat moltes coses, però lògicament tu pots parlar amb un malalt, solucionar un problema d'un dubte, d'un resultat que ja té, però si se li han de fer proves, aquí sí que teníem el gran embut, no? I si havia de fer una intervenció quirúrgica, també. Jo diria que el que seria l'àmbit de les intervencions quirúrgiques, és a dir, del que seria la llista d'espera, les intervencions quirúrgiques urgents s'han fet al 100%, és a dir, comparant amb el 2019, hem fet les mateixes intervencions, i de les programades, en els mesos de confinament, lògicament han baixat moltíssim. El mes d'abril, que és aquest mes que us deia tan crític, hem fet un 5,5% de l'activitat programada que havien fet l'any anterior. La urgència ha fet tota. I aquest 5,5%, lògicament, eren les intervencions que no podien esperar, és a dir, la intervenció de càncer o alguna patologia que donés doncs, molta invalidesa en el malalt corresponent. Una vegada, a partir de finals d'abril, començaments de maig, vam començar a tenir menys casos i poder programar més intervencions, doncs ja va augmentar, i el mes de juny hem fet pràcticament el 100%, bueno, no pràcticament, hem fet el 100% del que s'havia fet l'any passat, d'activitat programada, i el mes de juliol anem per estar una miqueta per sobre del que havíem fet el 2019. A veure, tot i això, tot i haver recuperat l'activitat quirúrgica, tenim la bossa del que no s'ha fet durant aquests 3 mesos, quasi, que ens ha representat a la nostra llista d'espera de malalts per intervenció, passar d'una espera de 6 mesos a per sobre de 8, de promig. Lògicament amb algunes especialitats més que altres, perquè algunes especialitats tenen patologia que es poden esperar més que les altres. És a dir, apliquem els criteris mèdics per veure quins malalts hem de fer primer.
Algunes de les reflexions en veu alta que feia el doctor Jaume Prat, fent doncs, aquesta metàfora, no?, del gran accident i de la caravana que ens deixa.
Exacte, i que ara estem d'alguna manera, hem superat aquest accident que seria la Covid, no? aquest atac o aquesta pandèmia tan forta, i ara el que tenim és aquesta caravana
que s'ha de gestionar.
Exacte, que s'ha de gestionar, i hem d'intentar que no entrin més cotxes a la caravana. Això es fa doncs, amb tota aquesta atenció telemàtica i amb totes aquestes activitats doncs, que s'estan reprenent, no? Més hores d'atacs, més hores de ressonància, se n'estan fent unes 700 més que els permetran d'alguna manera posar-se al dia, i al final la conclusió és que la idea o l'objectiu o la previsió que tenen és que l'estiu de l'any vinent, del 2021, ja tornaran a estar a xifres d'abans de la pandèmia.
Sí, de prepandèmia.
Exacte, és a dir, no estarem sense llista d'espera, La llista d'espera continuarà com hi era abans, però tornarem a estar exacte amb dades a prepandèmia.
Què ens queda?
Ens queda un tall que he seleccionat en el que escoltarem parlar de nou al doctor Ibáñez, el gerent, i el doctor Perona. Ara no sé si és el Perona o el doctor Prat, però bé, en qualsevol cas, ells, els tornem a escoltar, ells. Però és que és un tall que són unes respostes que van fer, unes preguntes que van fer els periodistes, que crec que són molt concloents i que d'alguna manera resumeixen molt bé en quina situació estem, què és el que s'ha de fer, què és l'indispensable, i bé, crec que com per acabar...
A moda conclusió és perfecte.
A moda conclusió queda molt bé.
Podem saber que estem preparats i que tenim. La primària està molt ben preparada, per això que ha dit abans, que és fonamental, en tot cas que passaré la paraula al Miquel, sobretot per fer la part més important de totes, fer els PCRs, trobar els casos i fer control dels controls. D'acord? Això és fonamental per evitar que un rebrot d'en una família o en una petita festa s'escampi. Però hi ha una part prèvia a això, que m'agradaria que aquest disc... que quedés... Jo sempre he dit, que sempre que m'han fet una entrevista, una cosa, sempre queda el mateix. El control de la pandèmia és cosa de tots. Si tothom fa el que se li diu, que és mascareta, distància social i rentats de mans, està controlada. Clar, com dius això a una població que surt d'un confinament i de més? Per això, els que estem aquí i els nostres companys que han estat al peu del canó i són els que més han patit això, ho saben perfectament. Per això és molt important que quedi a través dels mitjans de comunicació de que aquesta pandèmia en el Garraf i en el Penedès es pot controlar si la gent fa les coses en una mica de sentit comú. Una mica o molt sentit comú. Si això es fa, això es pot controlar.
Evidentment, el control de la pandèmia no depèn només del sistema sanitari, ni de la primària ni de l'hospital, sinó que depèn una mica de tots. I com us he dit abans, nosaltres, el paper fonamental que tenim ara és la detecció de casos sospitosos. Aquesta és la primera mesura per tenir controlada la pandèmia. I una altra cosa menys important, no menys important, és a l'estudi de contacte, és a dir, només pensem en casos sospitosos o positius, però hi ha una feina darrere de la detecció de tots els contactes, siguin estrets, familiars, laborals, tots. ¿Vale? Pot haver-hi rebrot, és el que diu José Luis, la bola de cristall no la tenim, però el que hem de tenir present és que nosaltres estem preparats per fer-ho, estem fent el que ens toca fer, i ara queda per fer coses de la població, que és el principal. És a dir, hem de començar a controlar la pandèmia per la població. Estic totalment d'acord amb el que dius.
Doncs ens podem agafar perfectament aquesta frase, que és bastant concloent també, no? El control de la pandèmia és cosa de tots.
Exacte, és a dir, d'alguna manera el que venen a dir
és... I si
és...
això no ens ho posem al cap, no avancem.
No podem deixar tota la responsabilitat en l'àmbit sanitari.
És obvi.
Ells estan preparats, ho han dit clar, estem preparats. Dues plantes, una planta en concret a Camils, una planta reservada només per atendre pacients Covid, que en aquests moments hi ha dues persones, o ahir hi havia dues persones, però tenen una planta reservada. Han fet una compra de 100 llits més perquè en cas de que vingués un brot i tinguessin necessitat de llits, poder convertir les habitacions individuals en habitacions dobles, les sales d'actes en espais amb llits. Tenen EPIs i estoc suficient com per mesos. Ells estan preparats, estan cansats també.
Evidentment.
Estan cansats també, però això estan
preparats. Ens ho hem de posar al cap també, aquesta gent han treballat molt dur, moltes hores, molts dies, moltes setmanes, molts mesos, i necessiten, no diré descansar, sinó en certa manera deslliurar-se d'aquesta pressió a la que han estat sotmesos.
I fer els seus torns de vacances, perquè ara també tindran uns quadrants, però clar, si ara ve un brot, doncs no els podran fer. Per tant, al final el que ens venen a dir és: nosaltres, els serveis, els sanitaris, estem preparats, ho tenim tot a punt, si ve un brot nosaltres el podrem controlar, però és indispensable...
Ajudeu-nos.
Exacte, que la població es corresponsabilitzi...
Ajudeu-nos.
Exacte, d'aquesta situació amb aquest mantra, que són la higiene de mans, la distància social i la mascareta. Fora d'això, les dades aquestes que ens poden alarmar de més positius, hem de tenir en compte que s'estan fent aproximadament 250 PCRs diaris ara al nostre territori. Inevitablement, d'aquests PCRs diaris en surten positius.
En surten positius, és evident, sí.
És inevitable, però és la tasca que està fent ara l'atenció primària i que és indispensable també per controlar la pandèmia.
I amb això... pràcticament arribem a les 11.
Sí, pràcticament. Un apunt també,
sí,
només molt ràpidament. Vam parlar també de la verema. La verema, estem a un mes a que comenci la verema. Amb tot el que ha passat a Lleida i al Segrià...
Amb els temporers.
I amb els temporers, se'ls va preguntar i han dit que s'estan reunint, que estan treballant, que aquesta no és una tasca que afecti només el sector sanitari, també aquí entra en discussió el sector econòmic, social, etc, però que en qualsevol cas hi estan treballant per mirar de, que no... que el Penedès, que és d'un d'una manera, sobretot el territori on es fa verema, que no pugui patir algun tipus de brot similar al que estem veient a les terres del Segrià i de Lleida.
Molt bé, doncs fins aquí el que va donar de si aquesta roda de premsa d'ahir. Ara d'aquí res, menys de dos minuts, n'hi ha una altra a Barcelona sobre la 53a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Demà en parlarem. Evidentment, podran escoltar Àngel Sala, el director del festival, anunciant ja els primers títols en aquest festival del 2020, que evidentment ve molt, molt marcat per aquesta pandèmia de la Covid. I ja ho va dir l'alcaldessa l'altre dia, Aurora Carbonell, el festival serà, diguem-ho així, el primer gran esdeveniment que conviurà amb el virus.
Veurem com ho faran, no?
Veurem com ens en sortim de tot plegat. Demà en parlem. Carola, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que acabis de passar un molt bon dia. I vostès també, agraïts de nou per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dimarts, amb allò que hem de tenir tan present, No ho tornem a repetir. Fins demà a les 9. Adéu-siau, bon dia.